Bé, bona tarda a tots, benvinguts al Barcelona Poesia. Avui a la tarda de debats, diguéssim, entrem en aquest segon debat de la tarda que es titula L'arbre i el bosc. Us llegiré una mica el que diu el programa. Diu, molt sovint dins d'un llibre hi ha un poema que pren tanta força que ens tapa la visió de conjunt del recull. O just el contrari. Els poemes perden part del seu sentit singular i la seva closa veritat per esdevenir elements d'un discurs més ampli, d'una narrativitat, d'una tesi major que els utilitza. L'arbre no ens deixa veure el bosc, o bé el bosc no ens deixa distingir els arbres. Com es conjuguen la personalitat de la gota poètica dins del torrent de versos? Com es pensa l'ordre d'un poemari? Com es construeix una explicació extensa a base de poemes? Doncs aquí teniu tres grans poetes que ens ajudaran a discernir-ho. L'Anna Gual, la Teresa Pasqual i en Francesc Parcerisses. Els presento així escuetament perquè m'han demanat que tampoc no calia que poséssim gaire... De fet, venen en qualitat de poetes que escriuen llibres i que els pensen. I per tant, és... Vull dir que es nota que estan pensats. Doncs això. Començarem així, Anna Gual, després la Teresa i després en Francesc. I després debatrem una miqueta.
No pateixis, se sent el rellotge.
Cada quart d'hora, però abans sí. De la quart d'hora vull acabar. Ja t'ho dic, 10 minuts o el que sigui.
Val, val.
Sí? Vale.
Molt bé, bona tarda. Un gust estar aquí, primer de tot. Gràcies per la convidada. Jo normalment el que faig és recitar poesia i no se m'estila tant fer taules rodones i espero estar a l'altura perquè per mi és un honor realment d'estar al costat d'en Francesc i na Teresa i em sento molt a gust i espero poder compartir inquietuds personals que puguin també ser inquietuds doncs, col·lectives no? O personals també per a vosaltres. En Josep ens va plantejar com s'estructura un poema, com s'estructura un poemari, si és que s'estructura un poema, si és que s'estructura un poemari. En el meu cas considero que sí i el que vinc una mica a explicar-vos és la meva experiència personal a l'hora d'elaborar poemaris i a l'hora d'elaborar poemes. I en un primer moment sí que m'agradaria parlar sobretot de poemaris, perquè els poemes els estructuro perquè sempre opino que hi ha una estructura, perquè sempre hi ha algú que pensa i que poleix i que com un bonsai doncs, va tallant el poema, el va col·locant a lloc, però a mi el que m'agrada molt és construir poemaris. Llavors, crec que començaré a parlar d'això, si em deixa Josep, perquè un tema que volia parlar era sobre el tema de la trilogia. Realment els meus... Sí, els meus poemaris sempre giraven com al voltant d'un tema no? I eren conclusius. O sigui, cada poemari jo vaig escrivint i en relació que avanço veig que els poemes que jo escric van en una direcció i a partir d'aquí, quan detecto que hi ha una obsessió, doncs començo a investigar sobre allò i acabo veient doncs, que hi ha un eix en comú i que per tant doncs, potser hi ha una idea major que pot englobar... Doncs, un poemari, un llibre, i és a partir d'aquí que començo a pensar doncs, ja no tant en micro, sinó en macro. I en els meus primers tres poemaris pensava els volums com quelcom tancat i després vaig decidir que volia fer una trilogia, és a dir, tres poemaris que estaven units entre si per diferents motius i principalment un era doncs, perquè em suposava un repte i quan un escriu poesia, no, doncs, crec que aquí més qui menys doncs, li agrada fer coses noves i d'aquí va venir doncs, la trilogia que es diu Arrel Trinitat. Arrel Trinitat té tres parts, la primera que es diu Molsa, la segona que es diu El Tubercle i la tercera que es diu Altres Semideus i cadascuna abarca una temàtica diferent. La primera Molsa va sobre allò que està sota terra, després El Tubercle va sobre la connexió entre la terra i el cel. I finalment el tercer volum de la trilogia, que és Altres Semideus, ja parla d'allò que està, doncs, d'allò diví, d'allò que està al cel. No? I en aquell moment en què jo vaig decidir que volia parlar d'aquests tres temes, vaig considerar que era impossible fer-ho amb un sol llibre i que, per tant, doncs, tenia ganes de treballar-ho durant més temps i vaig estar-ho escrivint durant uns 4 anys la trilogia i que, per tant, doncs, mereixia aquest esforç extra i aquesta espècie de punts en comú que tenen els tres llibres. Sobre el tema de si un poema es pot entendre sol o s'entén de manera doncs, conjunta amb els poemes que el toquen, per mi un poema ha d'entendre sol, per mi, o si més no, el que jo faig, tot i que m'agrada molt doncs, llegir coses diferents a les que jo faig, però la meva experiència personal és aquesta, que un poema és com una persona, no? I ha de poder caminar, i ha de poder respirar, i ha de poder fer tot allò que fa una persona sola. I quan tu el poses dins d'un poemari, aquell poema, en el meu entendre, creix. Per mi no decreix, per mi no desapareix, per mi realment suma, no? I és veritat doncs, que un poemari que té doncs, poemes molt potents, que dius aquest podria funcionar sol, per mi quan un poema toca un altre poema, encara que no siguin pàgines doncs, seguides, sinó que en fas un que parla sobre una temàtica, entremig en fas uns quants que parlen sobre un altre tema i després reprens aquella temàtica, la mateixa que en un principi, crec que és una manera no, de posar èmfasi en aquelles obsessions que sempre dic, que són allò que ens mou i que de vegades en un poema no queda tot dit. No? I per tant, la idea d'un poemari per mi sí que és necessari. També m'agradaria parlar, tinc com 1000 exemples aquí en el meu paperet sobre trilogies, i a la Hilda Doolittle que va fer un poemari excepcional com de 400 pàgines que es diu justament Trilogia i són 3 poemes llargs, molt interessants, i hi ha des de Samuel Beckett que també m'agrada molt i que també va fer una trilogia, i bé, la trilogia segurament les coneixereu pel cinema, per les novel·les, en poètica doncs, no s'estila tant, sí que també n'hi ha, però no és quelcom que es fa tan sovint. I un altre cas que també us volia comentar sobre com estructurar poemes i poemaris és també la darrera experiència que he tingut, que és el meu poemari que es diu Ameba, i que justament en aquest poemari jo el que volia parlar és sobre la maternitat, però no només la maternitat, sinó sobre la no maternitat, sobre la criança, sobre les depressions que comporta la maternitat, el postpart, tot allò que girava al voltant. No? I aquí sí que el que vaig decidir és dividir el llibre en 2 parts. La primera part, que es diu L'enigma del microbi, és sobre el prepart. I la segona part del poemari Ameba es diu Proliferació multicel·lular, i en aquest sentit és el postpart. I sí que és veritat que jo crec que en un principi, en els meus primers llibres, com el primer que vaig escriure com molt jove, Implosions, amb 20 anys o 19, realment no tenia una consciència d'estructura. I crec que cada cop, no sé, ara m'ho diran també aquí els meus companys, però cada cop que escrivim i que per tant doncs, som més conscients d'allò que fem, qui més qui menys no? Doncs, ho fa doncs, amb plenes facultats i amb ganes d'explorar tot allò que un poema i un poemari et pot aportar. Alguna altra idea que us puc deixar així damunt de la taula, que m'he apuntat aquí? Tenia una idea que era què és primer, si un poema o un poemari, perquè de vegades passa no? que tens com una idea com d'un poemari i de vegades neixen poemes. No? I aquí és un tema que de vegades em costa concretar. En el meu cas, sempre vaig escrivint poemes i quan tinc una idea major és quan, com ho deia abans, desemboco en un poemari. I sobre el tema de les estructures i si un poema té estructura o no té estructura, l'altre dia vaig penjar, crec que en Josep ho va veure, no sé si vosaltres també, vaig penjar bueno, a Facebook dient avui estarem aquí. I va haver com un debat com molt extens en els comentaris sobre si un poema tenia estructura, no tenia estructura. No tinc la veritat absoluta i de fet no m'ho vaig ni posar. M'agradaria parlar-ho aquí i no allà. Jo crec que no cal fer una sextina o un sonet per dir que un poema té una estructura. No? És a dir, un poema pot tenir una... pot ser una composició moderna, no? Sense doncs, aquest encorsetament, si es pot dir així, no? Aquesta forma concreta, i tenir una estructura, tenir una pensada darrere. No? En els meus poemes, per exemple, m'agrada sempre acabar com amb una revelació, com amb una idea molt forta, i sempre m'agrada com treballar el poema perquè desemboqui en aquest final. No? I per mi això també és doncs, una estructura pròpiament. I una mica també vinculat amb això i sobre aquest debat que es va originar Hi havia Lluís Calvo també que deia, no? Si un poema neix d'una flamarada o neix d'una arquitectura. Hi ha poemes per tot. Jo crec que hi ha poemes que justament neixen d'aquest impuls primigeni. Per mi em passa sobretot que són els poemes més curts i aquests poemes sí que no m'agrada com tocar-los molt. Però sí que després hi ha poemes que necessiten com aquesta estructura, aquest ser pensats, aquest ser retallats. De vegades ser ampliats, però en el meu cas sempre m'agrada més retallar que ampliar. I per tant, per mi gairebé sempre hi ha una estructura exceptuant alguns poemes que en general són breus i que per tant són dits, no? Escopits, si es pot dir així, sense que soni pejoratiu, i deixats anar. I sí que per mi doncs, potser el treball d'un poema és més inconscient i el treball d'un poemari és més conscient. El treball d'un poema és més inconscient, tot i que hi ha com un bagatge, no? Que tots els escriptors portem, de totes les lectures que fem, tots els inputs que tenim, totes les vivències, que d'alguna manera, al meu entendre, això també t'estructura, no? També et posa a lloc i que fa que de vegades un poema et dona la sensació que és a raig, però no és tan a raig com podria semblar-te, no? I per no allargar-me més, només volia acabar en aquesta primera introducció meva amb una aportació, no sé si és interessant o no, però en el meu tercer poemari que vaig publicar és Símbol 47, i Símbol 47 és el símbol de la plata, la taula periòdica, el símbol de la plata ja sabeu, és argent, és, les sigles no? Són AG, jo em dic Anna Gual i vaig tenir com la gran il·luminació que era Símbol 47, i a partir d'aquí sí que vaig com... Bé, construir aquest poemari al voltant d'això, d'alguna manera, no? No és que tots els poemes hagin de parlar d'aquell tema, però sí que hi ha com un imaginari que sobrevola el llibre. I a l'hora de... que és un tema, no sé si vosaltres us preocupa o no, però en un poemari, doncs, quants poemes ha de tenir un poemari, si és que n'ha de tenir un nombre exacte, o si 30 són pocs, o 70 són molts, i coses d'aquestes. Jo a partir de Símbol 47, amb Símbol 47 vaig decidir que em posaria 47, i des de llavors tots els meus poemaris tenen 47 llibres, no llibres, 47 poemes, i tots els que, molts s'autoberga, altres semideus, i a meva també, i bé, és un criteri com un altre, i és una estructura com una altra. Al final l'important trobo que és trobar com una veu pròpia i sentir-te a gust amb allò que fas, no? I més enllà del que puguin dir els manuals, de què és l'estructura o quants poemes ha de contenir un poemari, etcètera, etcètera, no? Trobar de tu una manera, un camí que tu puguis doncs, seguir. Fins aquí.
Sí. Molt bé, Anna. Bueno, bona vesprada i moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar així. Encantada de que m'hagis convidat, de que m'hagis convidat. I el tema m'apassiona. El tema de la relació entre l'arbre i el bosc, jo no sé d'arbres. A mi llibres del taronger i d'algun garrofer i no sé d'arbres. Però la relació entre l'arbre-poema i el llibre poemari m'ha portat a una reflexió que a mi ja m'interessava, però que no sabia que m'interessava. Em vaig donar compte, m'he donat compte i ho he escrit, jo ho porto escrit per no perdre'm, després aniré llegint, però vull introduir com ha sorgit això. Em vaig donar compte de que el tema m'interessava quan em van demanar poemes per a ser publicats com a inèdits en l'obra completa que eixirà en breu, molt pront, ja m'he fet gran. I em van demanar poemes inèdits i jo vaig dir, no puc enviar poemes inèdits. No puc enviar-los perquè aquests poemes no tenen un lloc. Necessiten estar en un lloc, que és el poemari. I si jo ara envio una mostra d'uns poemes que he escrit, no són el que són, encara que funcionen i deguen funcionar de forma autònoma. I això em va fer pensar que en què el poemari necessita ser a través del lloc que els poemes ocupen. I el poema necessita ser també el que és en funció del lloc que ocupa. No sé si estic explicant-me, però la meva intervenció, a part de l'arbre i el bosc, jo l'he titulada En defensa d'un lloc. Per què? Pues perquè crec que el lloc no és un complement circumstancial. No és un accident. Ara crec que el lloc, segurament ho he cregut sempre, que el lloc és un complement essencial. Aquesta diferència entre accident i essència, el lloc no és circumstància, perquè cada lloc que ocupem fa que siguem el que som. Fins i tot una cadira que poses en una casa, segons on la poses, dius vaig a cadira, i segons on la poses, dius què fa aquesta cadira allà. I és la mateixa. O les funcions que nosaltres tenim. Bé, la qüestió, la meva tesi és la defensa d'un lloc, perquè crec que el lloc no és circumstància, sinó que el lloc és essència. I, bueno, per no perdre'm molt, pues passe al paperet, no ho faré llarg. Les ulleres. Bé, pues ja he dit que encara que en el fons ja ho creia, hi ha vegades en què el dones compte de que aquesta relació de necessitat existeix. Una, quan el demanen poemes i no saps com, però no pots enviar-los. Una altra ocasió, quan ordenes el llibre. Quan ordenes el llibre i tens un conjunt de poemes i creus que ja el tens i els has de col·locar, els has d'ordenar, per tant, has de buscar-los un lloc que siga el lloc que es correspon. Aleshores, el títol, pues, que ja l'he explicat, és Defensa d'un lloc, i crec que posant per davant la tesi seria que la relació entre arbre i bosc és una relació de necessitat. Depenen l'un de l'altre per arribar a ser el que realment són. I què arriben a ser? Un i l'altre ho determina la circumstància del lloc que ocupa el poema en el llibre. Un lloc que deixa de ser circumstancial per a ser, per a mi, part de la meva experiència, per supost, essencial. I aquesta decisió, la de trobar el lloc adequat, va lligada naturalment al tipus de llibre que estem escrivint. No és el mateix un poemari que és una col·lecció de poemes que no ha sorgit d'una idea prèvia que un poemari que a priori el considerem com una unitat, com aquests poemaris dels quals ha parlat Anna, o poemaris que dividim en parts perquè els poemes estan en blocs que poden ser considerats blocs temàtics. Però en tots els casos, en qualsevol dels casos, el lloc que ocupen els poemes és fonamental. L'arbre, depenent d'on estiga, determina un ordre, un temps, una estructura, al tot que el conté. I el bosc, amb la seva morfologia, completa l'arbre envoltant-lo de sentits que ell, en principi, no tenia. Un a l'altre es donen llum, forma i sentit, sense perdre cap d'ells, ni l'arbre ni el bosc, la seva identitat autònoma. Poso un breu exemple de l'últim llibre que he publicat, el llibre Vertical. Mentre estava jo escrivint-lo, jo sabia que n'hi havia un fil que recorria els poemes, encara que cada poema tenia la seva història, però jo sentia que n'hi havia un fil que els unia, però que els havia de dividir en parts. Però també sabia que jo havia canviat i que jo, en relació a la meva relació amb el llenguatge, havia canviat. Abans era més escèptica i pensava que tot no podia ser dit, i això ho he defensat quasi sempre, fins que un dia em vaig dir, com que tot no pot ser dit? No serà que jo no tinc la osadia de dir-ho? No serà que jo no sóc prou valenta per a dir? I aleshores em vaig proposar no tindre censura a l'hora d'escriure, però necessitava introduir el llibre amb un poema que diguera que jo havia canviat i que jo tenia un posicionament cara al llenguatge. I aleshores vaig escriure un poema a postes, que era un poema pòrtic que introduïa vertical. Poema que s'entén, espera, i que funciona sense el llibre, però que posat ahir, a principi, era el poema que donava entrada, que era poètica i que feia de... Així estic jo amb la meva creença, la creença que ara tinc sobre el llenguatge i allò que pot ser dit i que, per supost, pensava que sí, que ara que tot pot ser dit, però el que passa és que potser no sé dir-ho o no vull dir-ho. Després, pensava que hi havia diferents parts, però que totes tenien un fil comú. Per tant, si tenien un fil comú, vaig pensar, necessito un epíleg. Necessito un poema que tanque, però que siga un poema construït, anant des del principi fins al final i que, passant per els diferents temes, es convertisca en uno que tanque i que mostre que el poema és unit, que el poemari té una unitat. I aleshores vaig escriure un poema epíleg, que espere que funcione a soles, però que pel lloc que ocupa és un poema epíleg que ha fet una síntesi, ha fet un recorregut. I si ha sigut així, travessa el poemari i el tanca. Bé, doncs continuo defensant el lloc. En quant a l'altra situació que he comentat abans, que ens fa evident la inevitable relació entre poema i llibre, és aquella en què hem de triar un poema per a ser enviat a una antologia o a una revista i veiem que és difícil triar-lo. I l'elecció no és perquè ens agrada més o menys, a lo millor l'elecció és, entre altres factors, perquè ella sola és què fa. Si realment aquest poema necessita dels anteriors o dels posteriors. He de triar un poema i ens costa molt, a lo millor, perquè el poema no està complet, perquè no s'acaba en ell mateix, perquè segueix un fil que el nuga als anteriors o els obri el camí als poemes que continuen. Per a ser fidels al perquè del poema, l'hauríem d'enviar acompanyat d'uns altres poemes, els que vam decidir que anirien junts quan vam estructurar el poemari. I en cas de llegir-lo passaria el mateix. L'hauríem de llegir acompanyat també dels altres perquè són part d'una història que ha començat abans, d'un paisatge que ja venia donat anteriorment i que ara pren uns nous matisos. Són part d'una veu que ara canvia de to i és necessari que canvie, o són una unitat que ha requerit un temps, o simplement són un temps de silenci, i és un poema que marca una pausa que fa que ens aturem. Ens posem a escriure i no sabem què serà del poema i tampoc sabem, probablement, almenys en el meu cas, què serà del llibre. Poema i llibre contenen un enigma per a mi que ha de ser desxifrat mútuament. L'arbre és el misteri que el bosc haurà de resoldre i l'ésser que fins i tot haurà de definir. I el bosc és el tot que espera ser definit i completat per l'arbre. Si l'arbre és la clariana que el bosc necessita, el bosc és la foscor que li dona sentit a la llum. No podem negar que el poema, com deia Anna, també és en ell mateix una entitat separada i que de forma autònoma ha de funcionar. Sí, ho és. I si no és d'aquesta manera, el poema no ha aconseguit el seu objectiu. Però en el moment en què el poema deixa d'estar sol i ocupa un lloc, dibuixa una nova figura amb les relacions que estableix i comença el misteri d'uns sentits inesperats. Com han arribat els poemes, dir d'un poemari, a ser llum en la nit? O vent, quan el pes dels poemes reflexius ens obliga a agafar aire? O finestra, quan necessitàvem veure fora de nosaltres? O descans entre la densitat d'altres poemes? Com han arribat a esdevenir senyals que ens guiaran pel bosc? Com fixaran consciència, imatges? Com marcaran les fites del bosc? Com ens ajudaran a sortir o a perdre'ns? Aquest és l'enigma, la sorpresa i la bellesa del poema. Aquesta, l'enigma, la sorpresa i la bellesa del poemari. I és en aquests dos moments que descrivia abans, quan sabem que no puc enviar un poema separat dels altres malgrat que puc. Quan el situe en un determinat lloc en el llibre, quan l'ordene per conformar el seu sentit, que voldria concloure les meues aportacions sobre la relació entre arbre i bosc, repetint el títol de la ponència, la defensa del lloc, com a element fonamental que els possibilita, tant al poema com al llibre, arribar a ser tot el que realment poden ser. I gràcies.
Bé, molt bon vespre. Moltes gràcies per ser aquí i haver-me convidat al costat de l'Anna Gual i la Teresa Pasqual i del Josep. Ara jo faria també la defensa del lloc com la Teresa, però mentre tu parlaves he pensat que jo no havia escrit mai un llibre. No, jo no he pensat mai en un llibre de poemes. Pensar en un poema sol i m'espanta una mica, m'esvera. Però em sembla que un poema ja és una entitat, un arbre, i és una cosa que mereix molt de respecte. Sigui un garrofer, sigui un pi, sigui una alzina, sigui un arbre, encara que sigui un bonsai. Un bonsai em sembla que també mereix molt de respecte. I em costa molt de pensar en el bosc, a priori. Tot i que reconec que quan fem un repàs a la literatura i a la història de la literatura, a la poesia com a gènere literari, és plena de boscos. Alguns boscos, a més, molt famosos, l'Atlàntida i el Canigó de Verdaguer, són llibres pensats a priori, construïts lentament, a poc, tallant, retallant, estructurant, però pensats en una idea que té una llarga alenada. Primer havia de ser Colom, per sort es va convertir en l'Atlàntida, si no ara tindríem molts problemes. Però des del començament és un cant, diguem-ne, èpic, i aquest cant, el bosc, la idea del bosc total, del llibre total, amb més extensió, menys extensió, és a la matriu del que, en aquest cas, Verdaguer ha fet. I segurament hi ha d'altres llibres que són equiparables. El Naví de Carner, també és un llibre pensat, no sé si estructurat, però pensat des de l'inici com un bosc, com una explicació. Són, potser com deia l'Anna Gual abans, llibres que tenen una idea, que tenen un germen, que va més enllà de la seva estructura en poemes concrets. O sigui, el bosc està pensat abans de l'arbre, per dir-ho d'alguna manera. O la idea de que aquí això s'omplirà de verd, s'omplirà de boscamp, o serà un jardí, o serà un parc. Després ja veurem què és el que hi plantem, però allò que hi plantem ha d'adequar-se a una finalitat superior, que és la idea aquesta inicial. aquestes idees inicials jo crec que poden veure's modificades segurament per al tipus d'arbre que tenim a l'abast o que tenim a la mà. M'he referit a l'Atlàntida i al Canigó i al Naví, però pensant en les alesies de Vierville, em sembla que tot i que són un cant en conjunt unitari, tenen una estructura molt diferent. Tenen diferents parts, cada part té un sentit, les parts es complementen i segur que hi ha una estructura de relacionar-se i de suport d'una part a l'altra, però no les veig tant, les elegies de Vierville, com un llibre, diguem-ne, unitari. Com tampoc no hi veig La terra xorca o Els quatre quartets d'Eliot. Tenen parts, però no estic segur que aquestes parts no haguessin pogut ser intercanviables en l'ordre o en formes d'una manera o d'una altra. També és cert que en els poemes llargs, en aquests poemes èpics que tenen una gran unitat, en podem separar una part i llegir-la com un arbre o com un conjunt d'arbres dins del tot més general. El cant de Flor de Neu, el Canigó, doncs és una cosa que té una entitat pròpia i moltes de les parts. És en aquest sentit que jo no he pensat mai un Atlàntida ni un Canigó, segurament perquè sóc incapaç, i em fixo més en la cosa microscòpica. I aleshores tu has fet servir, Teresa, una imatge que m'encanta, que és la de la cadira. La funció de la cadira en un lloc determinat. Això a mi sí que m'agrada molt perquè veig els poemes i després potser també un llibre de poemes, però el poema jo també el veig com un acte de decoració, per dir-ho d'una manera entenedora. És a dir, un acte de moblar un lloc determinat. Tots tenim una sala que pot ser el menjador, i aquest menjador necessita unes coses mínimes. Jo crec que un poema també. Una taula i segurament alguna cadira per poder seure a la taula. I potser una prestatgeria i potser un sofà. El mínim. I després pot ser més barroc i pot tenir tapissos i quadres i llums i etcètera, etcètera. Però algunes coses mínimes per poder moblar, per poder viure, el poema ha de poder ser llegit. I perquè pugui ser llegit ha de tenir una certa estructura que ens permeti entrar, seure i tenir la taula i després afegir els decorats que siguin. Aquests decorats potser acabaran sent el tema principal. Un ram de flors, hi ha un gran ram de flors damunt la taula que és allò que ens crida l'atenció quan entrem en aquella estança, en aquella habitació. Però ens fixem en les flors i potser no parem esment en que aquelles flors necessiten un gerro que té aigua i que el gerro és damunt d'una taula, perquè si aquell mateix gerro amb les flors fos en un racó apartat, com la cadira, si la cadira és darrere la porta o ens entrebanca quan entrem, hi ha poemes que quan comences a llegir ensopegues amb la cadira. Jo, en contra una mica del que tu has dit, de vegades he sostingut que hi ha coses que en un poema no es poden dir. No es poden dir de la mateixa manera com en una paella no hi pots tirar 5 grapats de sal. Poder sí que els pots tirar, però serà incomestible. Hi ha molts poemes incomestibles, perquè hi ha massa sal. Massa sal o massa adjectivació o massa cosa que potser no caldria que hi fos. Aleshores, per mi l'estructura, l'arbre, cal cuidar-lo, cal posar-hi, diguem-ne, la màxima atenció i no sé molt bé com sorgeix. De vegades sí que sorgeix d'una idea, però en el meu cas sorgeix sobretot d'una imatge i aquesta imatge després necessita ser vestida. No sé si és una taula o és una cadira, de vegades potser no només és l'aparador de la iaia, la vitrina que tens allà, aquesta vitrina la vull conservar, la vull posar en algun lloc. I has d'esperar a tenir una sala dient per poder posar la vitrina sense que la vitrina se't mengi la resta de l'espai. O sigui, que allò, que aquell espai sigui habitable, sigui llegible, sigui mengívol, diguem-ne. Tu ho saps millor que nosaltres, de paelles n'hi ha de moltes menes, però n'hi ha moltes que són comestibles, n'hi ha algunes que són superbes, fantàstiques, però també n'hi ha algunes que són incomestibles, les del paellero, aquest, per exemple. Doncs també hi ha llibres de poemes que són del paellero, són del poetastro, però n'hi ha d'altres que són fantàstics, que són excel·lents. A mi, a diferència del que deia la Teresa, em sento més segur, més confortable enviant un poema que enviant un llibre. Si a mi em demanen un poema, no tinc cap problema. Mira, tinc aquí un poema que a mi em sembla que és un arbrissó que fa goig i que està bé. Potser és com els arbres de Nadal, que duren 15 dies durant les festes i després, però durant les festes, si els decores una mica, ja està, fan el fet. Això no em preocupa, però després posar-los en un llibre i que s'aguantin en un llibre, això sí que em preocupa més. I aleshores la decoració del llibre, jo crec que pot ser un llibre que tingui una estructura molt igualitària, del començament al final, perquè els poemes tenen un to, penso, no sé, que bafis, doncs són uns poemes reconeixibles un per un i després en conjunt. I potser, jo em sembla que només he llegit antologies o poemes complets de Cavafis. No sé si hi havia llibres, un títol. He llegit, però el reconec. Reconec el clima, reconec l'autor, reconec el decorador, el cuiner, les bajoquetes que hi posa. Sé que són de la marca d'aquell cuiner, d'aquella casa. Però també reconec que l'estructura general del llibre de poemes pot fer moltes oscil·lacions. En el meu cas, jo crec que paga la pena que comenci amb una certa intensitat, amb poemes dels quals tu estàs més satisfet, i que acabi amb un bon cop de puny. I entremig has de procurar que el farcit no amagui el tall, que no hi hagi més farcit que tall, que no hi hagi més pa que formatge, però pa també n'hi ha d'haver perquè puguis anar seguint. Per això hi ha llibres que a mi m'agrada que tenen pauses de vegades, que tenen això que tu deies, parts, tenen una part i després hi ha tres poemets entremig. Dic poemets i està potser mal dit, perquè no cal que sigui un diminutiu. Hi ha tres poemes que tenen un altre to, però que són una mica com el sorbet per fer pair i passar al segon plat. I aleshores pots tornar. I si féssim una anàlisi, segurament veuríem que hi ha estructures molt, molt, molt diverses en els llibres. I m'encanta quan algú, com l'Anna, diu una trilogia, té pensat una trilogia i aquí continua. Això ho trobo admirable, no? Perquè em produeix una enveja total. Sí.
Molt bé.
A veure, aquí hi ha una cosa molt interessant que és això, tot el tema aquest del lloc, perquè en el fons tots tres ja heu parlat com d'espais, no? El llibre, és a dir, val que hi ha el tema aquest de l'arbre i el bosc, potser ja et situava una mica en l'espai, no? Però he pensat que és curiós que els primers llibres que contenien índex era l'índex locorum, és a dir, era l'índex dels llocs en el sentit de temes recurrents, no? I deia, si busques l'amistat, està a la pàgina 13, a la pàgina 243 i tal, no? I que després la idea d'índex l'hem anat com esdevenint una cosa molt més complexa, no? També m'ha fet pensar, perdoneu que jo intervinc així com si fos un ponent més, no? Però en el que deia la retòrica Arendt, hi ha un moment que diu que per situar-te bé en un discurs, els grans discursistes antics pensaven els discursos com espais. És a dir, ara estic a l'entrada de casa, ara vaig cap a dins. Per tenir-lo ben estructurat dintre el cap, el situaven com en llocs on es podien situar ells mateixos, no? I és curiós perquè realment a vegades quan llegeixes un llibre saps on ets del llibre, diguéssim, no? Aquesta sensació de dir això era més aviat o era més tard, no? Heu arribat mai a pensar realment un llibre com un espai físic de llibre? No sé si m'explico la pregunta, però...
Mira, jo sí. El que passa és que aquests espais, amb aquesta idea de la decoració que deia abans o de la distribució dels mobles, poden ser molt diversos, perquè abans tu deies 47 poemes. Un llibre, perquè sigui un llibre, perquè sigui un espai que identifiques com un llibre, com un conjunt, home, jo... Em sembla que podria ser un llibre de 10 poemes i pot ser un llibre rodó, i que digui tot el... I poemes curts, no 10 poemes llarguíssims, podria ser. Jo m'identifico més amb la brevetat, potser, perquè em costaria més de pensar ara un llibre amb 300 poemes. Ostres, bueno, ja l'agafaré un dia a la biblioteca, ja veurem. Si s'allarga el Covid potser tindrem temps de llegir-lo, però una mida, ara hi havia, no sé si encara hi és, m'ho veig, és aquí la parada, que hi ha molts llibres de poemes, em sembla que tots els llibres de poemes podríem fer una mitjana, que n'hi ha això, 40, 50, 30, 60 potser, però molts més no. O sigui que l'espai, potser per el clima de concentració, d'intimitat, etc., que demana la lectura, que no sigui excessiu, que no et caigui al damunt, no ho sé.
Jo el llibre com a espai, que és la pregunta que tu has fet, ho he sentit més llegint el llibre que escrivint-lo. Escrivint-lo he sentit, com m'he anomenat a vegades, la idea d'espai no, perquè els poemes estan fets un a un i estan pensats un a un i tenen el seu espai, el seu començament, el seu desenvolupament i el seu final. El poema és un tot, el llibre també és un tot. Però sí que he sentit espai al llegir el llibre, sí, com anava recorreguent-se, com en uns moments havies de parar o com en uns moments no podies, però sí que havia un camí que recórrer, però ja en la lectura, no en el procés d'escriptura, que per supost em costa pensar un llibre a priori com ell. Poques vegades m'ha passat, a lo millor m'ha passat una vegada, pensar en un llibre a priori, precisament ara tinc en el cap un llibre, però que a lo millor després no resulta el que ara estic pensant i va per un altre indret o jo què sé, no sé com acabarà des de luego, però sí que ho tinc pensat. Però la idea d'espai, com dia, si per contestar a la teua pregunta, la sent més llegint que escrivint el llibre. Quan estic llegint-lo com un tot.
Bé, jo hauria de potser portar doncs, a dir que no, però és que penso el mateix. Penso el mateix i realment crec que una persona que escriu justament té molta imaginació. I justament aquesta imaginació que té, necessito com concretitzar-la, no? I sí que és veritat que doncs, posar els mobles en un menjador doncs, tots ho fem i és quelcom molt físic, però després crec també que fer un poemari és quelcom molt físic per un escriptor, si més no per mi, no vull tampoc generalitzar, però és quelcom molt... Com deia en Josep, no? Com la idea realment és bona, no? Vull dir que tu vas, o en francès, vull dir, tots ho hem acabat subratllant, tu vas com col·locant peces en un tot i és aquest tot doncs, que al final resulta com un significat major. Jo he pensat ara en venir al cap una idea, com, bueno, una idea, una frase que va dir Ida Vitale, que li van dir que perquè escrivia poesia la dona amb 90 anys gairebé, o no sé, 95, no sé quants en té, va dir que escrivia poesia per mandra. Bé, té molts sentits això, no? Però en veritat no escrius poesia per mandra, perquè la poesia no és quelcom molt complexa i que realment doncs, necessites treballar molt. I el tema de l'espai, que també una mica per subratllar aquesta idea i encavalcant-ho amb l'idea d'arbre i bosc, que m'interessa molt perquè a mi també m'agrada tocar tot el tema de la natura en el que escric, sí que crec que la persona que escriu, ja sigui poeta, bé, és igual, escriptor, assagista, no? Sí que és com un caminant, no? I va caminant i que pot caminar com de dues maneres. Pot caminar amb un mapa i per tant sap on va, o pot caminar doncs, amb una brújula, no? Que en funció del que li diu la brújula doncs, va improvisant, però al final també traça un camí. No? I al final, ho facis amb un mapa o amb una brújula, sempre hi ha un camí i aquest camí no pots dir que no hi és. No? I al final un poemari probablement sigui aquest camí que tu has traçat de manera més voluntària o involuntària, però crec que és evident, amb un poemari mínimament traçat, mínimament caminat per part del que escriu, que hi ha un recorregut allà darrere. No? Evidentment que trobaríem casos, com deia, de les paelles, no? Casos de poemaris que potser no estan pensats, però crec que són els que menys, no? Perquè realment tu quan elabores un llibre sí que t'agrada posar el quadre a lloc, la taula a lloc i després el ram, no? I sobretot saber on poses el ram, perquè si tu el poses en una cantonada o el poses damunt de la taula ja veuràs que aquell poema no tindrà una importància on tindrà una altra per tu, però sobretot pel lector, no? Vinculat amb el que deia la Teresa, el primer poema i l'últim poema d'un llibre. Per mi és clau, no? És clau dins del meu cap, potser per una altra persona no, però per mi sí que quan un lector entra en un llibre, ostres, imagina que el primer poema no tira endarrere o no té prou misteri o no és prou introductori, no? El primer, l'últim poema, perdó, per mi m'agrada que també sigui doncs, conclusiu, no? Doncs és una mica el mateix, no? Quan tu entres en una casa i et reben o i quan tu surts d'una casa i t'agrada que t'acomiadin bé, no? Evidentment que un poema pot ser llegit sol, però que un poemari és un menjador, és una casa i també doncs, és aquest camí que tant l'escriptor com el lector, no? La lectora, doncs també viu i camina. Plegat.
Bé. Com que només queden 10 minuts, trec dos temes més que vull treure i que agafeu el que vulgueu més. Un és una cosa que deia l'Àngel Terrona en allò que vas posar al Facebook, que ell deia que a ell de les estructures no li agradava perquè volia que hi hagués sorpresa. No? I llavors és, clar, quan, o sigui, l'element de la sorpresa, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, la intriga en la construcció d'un poemari, com la jugues? És a dir, en aquesta narrativitat poètica, per dir-ho d'alguna manera, aquesta, per exemple, la que deia l'Anna, tan evident de dins cap a fora o de terra cap al cel, no? De la seva trilogia, aquestes estructures narratives, per dir-ho així, com pots jugar la sorpresa? I segon, i no té res a veure, però podria tenir-hi, és aquesta mena de poemes que deies, que tots heu dit, que serveixen com per respirar, no? Aquesta mena com de moments d'anunci, per dir-ho així, ho dic per, és un, o sigui que serien com poemes palla, no? Allò, sabeu les típiques cartes, aquesta és palla, no? Que no, aquests poemes que un cop els o sigui, com a entitat poema sap greu, no? Per ells, diguéssim, és, bueno, és un
la palla trobo que és molt agradable, perquè fa de bon recer, t'hi pots llançar a sobre per descansar, és acollidora i bonica. És possible, però em sembla que això també passa dins d'un llibre, amb poemes més ambiciosos, que tu poses en un lloc determinat i després de vegades t'adones que quan fas de lector que és la funció més important quan el tens estructurat i, de fet, quan t'acostes a un llibre d'una altra persona, que aquells poemes no fan la funció que l'autor, tu mateix, els havies donat. I potser aquests altres moments de descans tenen una funció més amable, potser no tan carregada, no tan important, però sí que més amable. Jo hi ha una cosa, bé, no sé si relacionada amb això, però que se m'ha acudit, que hi ha llibres que són estructurats a la manera d'un decorat, d'un decorat escènic. Per exemple, els Fruits saborosos no parlen ni de noies i senyores ni de fruites. Les senyores i les fruites són el decorat, però és el cartró. La pedra és a sota d'això. I aquesta, per mi, és una de les virtuts de Carner, que sempre et dona una cosa que et distreu i has de fer tu l'esforç d'anar a sota per veure la vídua, la dona que envelleix, la joveneta amb aspiracions, etc. És una qüestió, diguem-ne, psicològica. I això és interessant. Però el llibre està estructurat i presentat a la manera de una obra rococó, diguem-ne. I això és un parany una mica per al lector.
Que fas unes preguntes molt difícils. La sorpresa... No, jo crec que la sorpresa no s'elimina o no llevem la sorpresa perquè el llibre estigui estructurat, perquè no hi ha una estructura absoluta que digues, mira, ara continuarà així, ara ja sé per on va. Jo crec que no. Jo crec que la sorpresa està dins de cada imatge i està dins de cada vers que ens arriba a colpir, ens arriba a emocionar, ens arriba a sorprendre'm, però no endevinem per on va el llibre. Bueno, a mi no em passa llegir un poemari i dir ja sé per on va, ja sé com seguirà, ja sé el final. No em passa això. Entenc més la sorpresa, no per la forma, no per l'estructura ni del poema, que pot tindre una estructura molt clàssica, pot tindre una estrofa definida que tu saps què és, o una mesura que també saps què és, o un vers totalment lliure. El llibre com a estructura és més com hem seguit la simbologia de la casa. Jo ho he notat en la lectura, com vos dia, quan m'he sentit confortable. És a dir, si he escrit un llibre que he anat construint part a part, peça a peça o pedra a pedra, i he fet una casa que jo pensava que li pegaria el sol o que jo pensava que tindria un saló que seria acollidor, o jo pensava que tindria un primer pis o un àtic des d'on veuria moltes coses, quan jo ho he fet pas a pas no he vist el resultat. Però quan entra dins, i jo crec que això, he parlat d'això en altres vegades perquè ho he sentit, quan he llegit un poemari i he sentit que era la casa que volia, que efectivament ahir pegava el sol i que efectivament des d'allí veia no sé què i que efectivament des d'allà tenia una amplitud necessària i allò em servia per a descansar, he sentit que estava en la casa que jo volia i en aquest aspecte he cregut que havia aconseguit, no sé si bé o mal, però el que jo volia almenys. No? Era el meu llibre, doncs era el que jo pretenia.
Anna. Doncs seguint amb aquesta línia, em fa gràcia l'Àngel Terrón quan ell diu això, no?, que tu has esmentat, de si hi ha estructura no hi ha sorpresa. Havent llegit l'Àngel, que per sort doncs, el conec perquè és de Mallorca, per tant doncs, per proximitats familiars he pogut llegir la seva obra, l'Àngel estructura. Què passa? Que molta gent i molts poetes pensem que no fem estructures. Bé, ara m'he dit jo amb aquest Jo sí que sé que faig estructura, però hi ha molts poetes que probablement pensin que no en fan. M'ha fet gràcia abans en Francesc, que quan parlaves de Naví deies era un poemari, no? Pensat, però no sé si estructurat. I m'ha fet molta gràcia perquè he pensat pensar no és estructurar? Al cap... No, m'ho plantejo, no tinc la resposta, no? Però al final tu quan penses també acabes estructurant d'alguna manera dins del teu cap, després ho plasmes al llibre i per tant, apel·lant un altre cop a l'Àngel, crec que sí, que ell fa estructura i des de l'estructura pots jugar, des de l'estructura pots sorprendre, des de l'estructura pots fer meravelles, perquè al final l'estructura és com un llenç, no? Un pintor, tens un llenç... i allà no podràs sorprendre amb un llenç, no? Amb el tamany que tu tens. Evidentment que podràs sorprendre, no? Com les paraules que són doncs, infinites, no? Doncs, un poema també té múltiples lectures i múltiples maneres d'entrar-hi i de sorprendre el lector, i el millor de tot d'un poema és que un poema pot sorprendre a cada lector d'una manera diferent, no? Més enllà de si té o no té estructura, que jo penso que realment gairebé doncs, tots en tenen. I també volia comentar un tema, però ja, com que jo acabo, mira, serà, ho deixo així ja per fer el col·loqui aquí amb tothom, que ara he pensat també mentre ho parlàvem, de la importància d'un poemari, o, és a dir, quina és la importància d'un poemari avui en dia, més ben, aquest és el tema, no? Avui en dia que hi ha, doncs, que tots, encara sóc una mica antiga escola, no?, però... molta gent doncs, ja fa poemes i no fa poemaris i no es planteja fer poemaris, no? I justament s'apel·la doncs, molt més doncs, a la poesia oral i si està escrit o no està escrit no és tan important. I des d'aquest punt de vista crec que és interessant, no? De cara a nosaltres, a pensar-nos-ho, no? D'aquí 10 anys, d'aquí 20, o posem d'aquí 30, no? D'aquí 30 és un bon repte. Parlarem d'això? Parlarem d'un poemari? O parlarem de poemes, si és que parlem de poesia, no?
No, és que això té a veure amb una cosa que vaig pensar ahir, que vam anar a l'entrega dels Jocs Florals i antigament els Jocs Florals es premiaven poema, o sigui, eren poemes que es premiaven, vull dir, que la cosa de premiar un poemari va ser de fa res, i és curiós. Bueno. Sí, com que fa fred i és tard i no vol ploure, però com si d'això, bueno... Moltes gràcies a tots per haver vingut, moltes gràcies a vosaltres tres per aquests arbres i aquests boscos i fins la propera.